Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Dos quarts de set, bona tarda, amics i amigues. El papa diu que el suport del president dels Estats Units a l'avortament és una incoherència i que hauria de tractar el tema amb el seu bisbe, ja que Joe Biden es declara catòlic. Així de clar s'expressa Francesc en una entrevista a un canal de notícies per streaming mexicà, en què també reitera que no pensa renunciar a la seu de Pere i que, si ho fes, no viuria al Vaticà, sinó que es dedicaria a serveis pastorals i sacramentals en alguna parròquia italiana. Interessant, aquesta nova entrevista que hem conegut del pontífex, un home que novament s'explica amb honestedat i amb interioritat. Salutacions de la Paula Moreno a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el mateix papa ha demanat avui que se segueixin construint llaços de comprensió mútua entre catòlics i pentecostals evangèlics. Amb motiu del 50è aniversari de la institució del diàleg internacional catòlic-pentecostal, Francesc ha enviat un missatge als membres d'aquest grup. Vicky Molins, religiosa de la Companyia de Santa Teresa de Jesús i compromesa amb l'exclusió social, va explicar ahir a Ràdio Estel la recent decisió presa per la seva petita comunitat de deixar el barri del Raval de Barcelona després de 26 anys de servei. Sobretot, la raó més important és la manca de relleu generacional. I aquesta tarda us oferirem un reportatge sobre el que vol ser el proper pelegrinatge europeu de joves a Santiago de Compostela, del 3 al 7 d'agost. Aquest i altres temes fins a 3 quarts de 7.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El papa qualifica d'incoherència el suport del president dels Estats Units, Joe Biden, a l'avortament. Tenint en compte que Biden es declara catòlic, Francesc li ha proposat concretament que parli amb el pastor, amb el seu bisbe, sobre aquesta incoherència. En una entrevista concedida al canal mexicà de streaming VIX de Noticias Univision 24/7, el Sant Pare diu que vivim una tercera guerra mundial a trossets i que no ha pensat mai a renunciar a la seu de Pere. El pontífex alerta, a més, que patim conflictes bèl·lics que s'estan produint a totes les zones del planeta, l'últim a Ucraïna, ben conegut. Igualment lamenta que la humanitat continuï fabricant armes per a la guerra. Sobre la invasió d'Ucraïna per Rússia, Francesc diu que prefereix parlar de les víctimes abans que dels victimaris o del país que és agredit o de les coses salvatges, afegeix, que llegim i que ja se sap qui les fa. Sobre el seu estat de salut, el papa reitera que no té cap intenció, com dèiem, de renunciar malgrat els rumors publicats arran dels seus problemes del genoll. Això sí, ha reconegut que sempre ha pensat que el seu temps com a successor de Pere podia ser breu, tot i que han passat en realitat més de 9 anys des de la seva elecció. Diu concretament que el genoll li fa una mica de mal alhora que assegura que almenys pot caminar. Tot i això, diu que si veu que un dia no pot o fa nosa, es plantejarà aquesta retirada. També ha comentat que un cop arribat el cas que hagués de renunciar, li agradaria dedicar les hores a la confessió dels fidels i a la pràctica de la caritat. Alhora, també a visitar els malalts en alguna parròquia italiana i assegura que no viuria al Vaticà. El papa, d'altra banda, també és notícia perquè ha demanat avui que se segueixin construint llaços de comprensió mútua entre catòlics i pentecostals, que són evangèlics protestants. Amb motiu del 50è aniversari de la institució del diàleg internacional catòlic-pentecostal, Francesc ha enviat un missatge als membres de la comissió de diàleg reunits a Roma des de divendres passat i fins demà passat, dia 14, en sessió plenària. Diu que espera que aquest important aniversari reforci els vincles i renovi el zel per anunciar com a deixebles missioners tots junts l'alegria de l'Evangeli a la comunitat eclesial i a la societat en el seu conjunt. A més, el Sant Pare agraeix tots els participants que s'hagin trobat i en aquest 50è aniversari i agraeix també el Dicasteri per a la promoció de la unitat dels cristians i als membres de la comissió, així com a tots els que han treballat per fer possible aquest esdeveniment.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Passen 5 minuts de 6:45, canviem de qüestió. Vicky Molins, coneguda religiosa de la Companyia de Santa Teresa de Jesús i compromesa amb l'àmbit de l'exclusió social, va explicar ahir en una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel la recent decisió presa per la seva petita comunitat de deixar el barri del Raval de Barcelona després de 26 anys de servei. Entre les raons apuntades per la coneguda teresiana destaquen la manca de relleu generacional i les dificultats de viure en un pis que té algunes barreres importants per a les tres que formen la comunitat. Després de comentar que continuarà vinculada a l'Hospital de Campanya de l'Església de Santa Anna, també a Barcelona, Vicky Molins va explicar que tot el Raval i sobretot el carrer de la Cera significa molt per ella.
Significa una quantitat de coses meravelloses i molt d'amor, molt de fraternitat, molt... El carrer de la Cera és, per mi, doncs, el que he viscut durant 26 anys, després d'anys que vivia a Gandocer, però que baixava també al Raval, significa tot el que hem rebut, perquè he rebut molt més del que he donat, he rebut moltíssim. He rebut en la vida comunitària, una vida comunitària en la qual m'ha enriquit moltíssim.
Vicky Molins va destacar, també en aquesta entrevista, l'esperit de comunitat fraterna que s'ha assolit durant aquests 26 anys al barri del Raval.
He conegut el que és la fraternitat, la unió dels religiosos del barri, que ens hem reunit durant molts anys cada mes i ens hem ajudat mútuament. Tot això i molt més, perquè nosaltres hem viscut moltes coses sempre en el centre de la nostra comunitat, Jesús, que és el que donava sentit a la nostra vida, la paraula de Déu, i els germans que ens han acompanyat sempre. Això és el que he rebut i el que en aquest moment deixo al carrer, però no deixo tot l'altre.
La teresiana Vicky Molins, a més, va recordar que a l'inici de la seva obra social al Raval de Barcelona es va produir a final dels anys 90 en un moment de màxima preocupació per la sida i per altres greus problemàtiques socials. I sobre la manca de relleu generacional, Vicky Molins va dir que vivim moments difícils per al compromís, alhora que va aclarir que sempre hi haurà alternatives.
Déu tindrà altres maneres de cridar al seguiment, però realment avui dia jo penso que, per una banda, el sentit de perpetuïtat d'uns vots és bastant poc entès, fins i tot el matrimoni no és entès. Això costa molt. I després, que també ha baixat, i això no ho podem deixar de considerar, que en Europa ha baixat moltíssim, en general, la fe, el seguiment de l'Evangeli, tot això contribueix molt.
Recordem que els noviciats teresians a Europa s'han anat reduint en les últimes dècades fins al punt que al moment actual, per exemple, a Espanya no hi ha cap novícia. Vicky Molins recordava ahir també que sempre ha tingut clara la seva manera de viure el carisma teresià enmig dels més desvalguts. La religiosa, als seus 86 anys, té una llarga trajectòria en la vida consagrada, educativa i també cultural i social. Entre altres serveis, ha dirigit l'editorial STJ, vinculada a la congregació fundada pel sacerdot tortosí Sant Enric d'Ossó. També és notícia que l'edició d'enguany de la Magic Line de Sant Joan de Déu ha recaptat més de 332.000 euros que s'han destinat a finançar més d'una trentena de projectes sanitaris i socials d'aquesta obra hospitalària. En aquesta edició també s'han dedicat uns ajuts especials a Ucraïna per cobrir necessitats bàsiques de les persones refugiades. Aquesta novena edició ha destacat pel gran èxit de participació amb 11.500 Magic Liners, 900 equips i també els diners recaptats, més de 332.000 euros, com dèiem, xifres similars totes a les d'abans de la pandèmia. Tots els fons aconseguits es destinen a projectes socials i sanitari. En l'acte de clausura de la Magic Line, celebrat a Barcelona, van intervenir el conseller provincial i responsable de l'àrea de solidaritat, Moisès Martín, la directora d'anàlisi i estratègia en salut mental, Cristina Molina, i el director de l'obra social Sant Joan de Déu, Oriol Bota. Es va comptar amb la presència d'empreses, escoles i representants de tots els centres de Sant Joan de Déu a Catalunya.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
Cinc minuts i mig i seran 6:45. S'acosta el pelegrinatge europeu de joves, que s'hauria d'haver celebrat a l'agost de l'any passat, però la pandèmia va fer-lo impossible. El Papa Francesc va prorrogar l'any sant compostelà 2021 a aquest 2022, per la qual cosa aquesta jornada s'han pogut ajornar. Per a l'agost d'aquest any, del 3 al 7, concretament, el director del Departament de Pastoral Juvenil de la Conferència Episcopal Espanyola, Raúl Tinajero, assegura que l'Església necessitava un moment així per poder trencar amb les pors.
Supone encontrarte contigo mismo. El camino de Santiago tiene es una experiencia vital, es una experiencia donde el joven se destapa a sí mismo, ¿no? Se descubre. Y al descubrirse, descubre tantas cosas buenas que tiene que puede dar a los demás, pero que tiene que hacerlo también con los demás. El camino no se hace solo, el camino necesita de alguien.
Paraules sobre aquest camí de Santiago, que segurament molts de vosaltres també heu fet. El lema d'aquest pelegrinatge és «Jove, aixeca't i sigues testimoni, l'apòstol Sant Jaume t'espera», en sintonia amb l'itinerari cap a la Jornada Mundial de la Joventut Lisboa 2023. Raúl Tinajero destaca la importància d'impulsar l'acompanyament als joves aquest estiu i sobretot després.
Necesitamos que después haya un esfuerzo en todas las realidades para seguir acompañando al joven en lo personal, pero también en lo comunitario, con propuestas, con las iniciativas que ellos entiendan, con un lenguaje que ellos entiendan, con unas imágenes que ellos comprendan. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo en la Iglesia, y a raíz del sínodo mucho más. Lo que pasa es que es un proceso largo, pero estamos trabajando en ello, en que el día después el joven siga siendo protagonista, miembro activo y corresponsable en la tarea de la evangelización.
El pelegrinatge europeu de joves 2022 s'estructura en diferents moments. El primer, els grups arribaran a Santiago de Compostela pelegrinant per tots els camins possibles, que són sobretot l'anglès, el francès, el portuguès, la Via de la Plata i altres. Raúl Tinajero expressa un desig molt especial per aquesta trobada.
Primero, que el joven descubriera todo lo bueno y grande que lleva en su corazón. Segundo, que se diera cuenta que es iglesia de verdad y que tiene su lugar dentro de la iglesia. Debido a esto, que afianzara su encuentro personal con el Señor, ¿no? O sea, tercero, esto de ser iglesia, sentirse parte de iglesia. Cuarto, que esa tarea de ser misionero, de ser testigo en el mundo de hoy, con todas las dificultades, lo asumieran como algo propio de su vida y lo vivieran, ¿no?
El moment de la trobada amb tots els joves presents serà a Compostela a partir del 3 d'agost amb l'acte d'acollida i la inauguració del pelegrinatge. Partint de la seva experiència, Raúl Tinajero adreça un missatge especial als joves.
Despierta y levántate. Di que eres joven, di que tienes vida, di que tienes fuerza, di que no es un conformista, que quieres rebelarte ante de lo que no está bien, ¿no? Por otro lado, joven, levántate y sé testigo de tu fe, sé testigo de lo que llevas dentro de tu corazón, de lo que te ha traído hasta aquí, de lo que te está haciendo ver la vida con una expectativa distinta.
El moment de la trobada, com dèiem, a partir del 3 d'agost, i ja a Santiago tindran lloc els dies propis. Al matí, amb catequesis, eucaristies i altres moments, amb diferents idiomes, a les tardes, tallers, xerrades i experiències, i a les nits, concerts i velles de pregària. El responsable de joventut de la Conferència Episcopal Espanyola ha destacat el que representa el moment de l'arribada.
Ese momento en el cual llegas después de un camino duro, difícil, después de un sacrificio, es que estás llegando a la meta, te empiezas a emocionar y al mismo tiempo te encuentras con tantos miles de jóvenes como tú que están intentando vivir con la misma profundidad y la misma anhelo lo que tú vives, eso es...
El dissabte 6 d'agost es viurà el moment de la vetlla de pregària, el més important, i diumenge 7 la missa d'enviament, amb la qual es clausurarà aquest pelegrinatge. Estarà presidida la clausura pel cardenal Antonio Marto, bisbe emèrit de Leiria a Fàtima, que actuarà com a enviat especial del Papa Francesc.
Sense distància. Recollim i apropem l'actualitat sense por.
I us expliquem per acabar que 40 professors i personal d'administració i serveis de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora han recorregut des de dimecres passat i fins ahir dilluns, coordinats per l'equip inspectorial d'escoles, el que són els llocs on va néixer, va créixer i va començar la seva tasca pastoral Sant Joan Bosco, el fundador dels salesians. Els han acompanyat els també salesians Rosendo Alabau i José Gómez Palacios. Han visitat diverses localitats vinculades a Don Bosco i han recordat diferents episodis de la vida del sant. A més, també us comentem que arribarà aquest dissabte a les 9 del matí a la Basílica de Santa Maria de Montserrat el segon concert del Festival Internacional Orgue de Montserrat 2022 amb el mestre Roberto Fresco, organista de l'Almudena de Madrid. Fins aquí l'actualitat religiosa, us deixem amb les Vespres de Montserrat.